53 96. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Hola, bona nit. Hi ha persones que suggereixen que l'Església no s'hauria de ficar en qüestions de política. Certament, de vegades, quan estàs en alguna homilia en la que el capellà parla de temes de política, pot acabar tirant-te enrere si tu no ets de la mateixa corda. Però l'Església està vivint, està compartint la societat amb els polítics. Els polítics es dediquen a gestionar temes socials, entre d'altres, i l'Església participa en aquesta gestió de qüestions socials, potser no tant en la gestió, però sí en la manera en què les persones hem d'enfrontar-nos amb aquestes qüestions socials i fent propostes i doncs, prenent o fent algunes d'aquestes accions socials.
Precisament per això ens semblen interessants les denúncies socials que aquests darrers dies han fet persones d'Església més conegudes, com Sor Lucía Caram, un tuit que ha estat molt seguit, que denunciava una persona gran que va anar al convent a buscar menjar perquè feia 3 dies que no podia menjar, una persona de 83 anys, pensionista, amb una pensió molt minsa. O l'homilia pronunciada pel pare Josep Miquel Bauzet a la missa del diumenge 4 de març, la missa conventual de Montserrat, denunciant la situació de persones a Catalunya. Pensem que els cristians també tenim el nostre paper a fer a l'hora de denunciar situacions injustes.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics, amigues del missatge en una ampolla. Tornem a ser amb vosaltres una setmana més per compartir aquesta estona de ràdio reflexió, de ràdio música, de ràdio companyia, també, per què no? Perquè ens fem companyia els uns als altres. Vosaltres també ens en feu, a nosaltres. Ens en feu més encara quan ens envieu correus electrònics o missatges a través del Facebook per proposar-nos músiques, per proposar-nos idees, per fer-nos saber què us sembla el programa. Aquest programa, de caràcter cristià, de caràcter també alternatiu, perquè planteja certs pensaments que a la societat actual no hi combinen gaire, perquè és una societat molt moguda pel materialisme, molt moguda per l'individualisme. I nosaltres tenim una altra manera de veure les coses. Per què? Perquè estem amb Jesús, perquè estem amb Crist, perquè som cristians. I això, aquest programa, el fem gràcies a Ràdio Estel i Ràdio Principat, us arriba a vosaltres, i doncs tots plegats podem també gaudir-ne a través d'internet, a ràdio a la carta, si voleu escoltar-lo fora dels horaris que s'emet, que són els diumenges de 12 a 1 de la matinada. Bona nit, Miquel Albert, bona nit, Sara.
Bona nit a tots.
Hola, David, molt bona nit, amigues, amics, oients. Doncs en el missatge en una ampolla d'avui, com sempre, tindrem temàtiques molt variades. Parlarem de temes diversos, però farem una mica més d'atenció, una especial atenció a la Quaresma, aquest temps que estem vivint i que pensem que a vegades s'ha desvirtuat força. I des del punt de vista cristià, volem veure aquest temps de Quaresma com un temps d'oportunitats. I per això us volem donar la benvinguda al programa amb música. Música del grup Glorious, des del seu treball Mil Ecos, amb aquest tema, Beyond Belief.
Jésus soit le bienvenu chez nous.
La nostra societat mediatitzada tendeix a fer notícia dels detalls. I això és una mica, potser, el que passa amb la Quaresma o amb altres fets, per exemple, fets religiosos, com el Ramadà. Per moltes persones és només el detall del dejuni. La Quaresma, per nosaltres, també, el detall del no menjar carn o del dejuni. Però la Quaresma, com moltes altres coses en la nostra vida cristiana, no és una finalitat. De fet, ni tan sols és un mitjà per si sola. És un moment per treballar-nos, per trobar-nos nosaltres en el nostre Jesús interior i per buscar-hi aquí la nostra fe, per buscar de renovar, ajudar-nos amb Jesús a renovar aquesta fe. Però veiem què en podem treure de la nostra Quaresma?
Al llarg de l'any litúrgic, l'Església ens convida als cristians catòlics a viure la nostra fe assenyalant diferents èpoques. L'Advent, el Nadal, la Quaresma, la Pasqua... Podríem dir que cadascun d'aquests períodes per als cristians i cristianes té diferents gestos externs. Per exemple, dolços típics per a totes aquestes èpoques. Àpats fraterns i regals amb afecte per Nadal. Dejunis i abstinències per Quaresma. Aquests gestos externs són importants en la mesura que ens puguin ajudar en la celebració o en la vivència personal, però no poden ser el fonament de la nostra fe. És a dir, si ens centrem en la Quaresma, que és el temps que ara estem vivint, el fet de no menjar carn i dejunar els dies assenyalats no ha de ser el fruit de la nostra Quaresma. La Quaresma ha de ser un temps per reflexionar en el pla personal i pensar quin aspecte o quins aspectes de la meva vida he de millorar, en les relacions amb els altres, en la meva planificació de vida, en el meu compromís social, en la meva manera de viure la fe. I tot mirat a través del prisma comú del nostre compromís cristià amb la societat. Només amb aquests gestos interiors que es projecten cap a l'exterior, aconseguirem fer un pas més en la nostra veritable conversió. I això sí que és una Quaresma amb sentit.
M'estan cridant vells camins plens de pols. No canviem, per favor, enveu-me cap a casa. Vells camins plens de pols, cels que criden la tempesta, raig de lluna, l'olor de l'herba fresca. Tantes coses que vaig deixar fugir, ara me n'adono, ho eren tot per mi. Vells camins plens de por. Estranya, que em deia que era el dia per tornar a començar. Deixo tot això amb l'esperança que demà no sigui massa tard, massa tard. Vells camins plens de por. Yeah!
Aquestes imatges són molt descriptives del plaer de tornar a les arrels, de tornar al lloc d'allà on som. I d'on som nosaltres? Nosaltres som fills de Déu, som gent del cel, és clar que sí. I hem de tornar a les nostres arrels autèntiques. Això és el que fem en aquest temps de Quaresma. Escoltàvem aquesta música així enganxada per les paraules, del musical més petit des del seu treball, Desert Blanc, amb aquests vells camins.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Aquest temps de Quaresma, en què fem aquesta anàlisi interior, tornem cap al nostre interior, cap a les nostres arrels, dèiem, també serveix per mirar-nos a nosaltres mateixos i decidir una mica o mirar què som, quina és la nostra identitat. Perquè, tu què en penses, Miquel Albert? La nostra identitat pot estar lligada a allò que tenim?
Jo crec que no, David. El que passa que és el que parlem a vegades, no? Que no hauria d'estar lligat al que tenim, però és veritat que en la nostra societat, i d'això en som ben conscients, allò que un té, doncs, sembla que és molt valorat. Es valora les persones, a vegades, doncs, pel cotxe que es té, pel tipus de roba que es porta... Bé, el tenir. Sembla que hi hagi persones que en aquesta societat el seu objectiu sigui posseir cada dia més, tenir cada dia més. Des del punt de vista cristià, això ha de ser diferent. És a dir, no vol dir que el cristià no valori allò que té, perquè sempre hem de donar gràcies a Déu per allò que tenim. Però allò que tenim és extern, és superficial, no fa la persona. El que tenim, no ens fa a nosaltres. I, per tant, és per això que els cristians, a part de que nosaltres vulguem sempre el màxim benestar per tothom, que de coses n'hi ha per tothom si estan ben repartides, doncs volem, evidentment, el benestar per tothom, però hem de tenir molt clar que la persona no és el que té. Una altra cosa que també veiem a la societat actual és que a vegades es confon, oi, David, em sembla també el que som amb el que sabem fer.
També és un altre problema habitual, exacte. Les persones volem desenvolupar molt les nostres capacitats. Avui en dia es parla molt de la confiança en un mateix, que està molt bé tenir confiança en un mateix, però la societat oblida Déu. Oblida els dons que Déu ens concedeix, i que no ens els concedeix perquè sí, ens els concedeix perquè en traiem profit, però no un profit personal, sinó un profit per donar, per fer conèixer Déu, perquè tothom arribi a conèixer Déu a través d'aquests dons que ell ens concedeix, dels dons que tenim, que se'ns han concedit gratuïtament, doncs són per poder-los compartir amb el món i no per utilitzar-los només per la nostra glòria personal, només per definir-nos a nosaltres, per donar-nos valor a nosaltres. I així passa que quan sabem compartir aquests dons que tenim és quan som capaços de mostrar Déu a través de les nostres accions. Si sabem cantar, si sabem escriure, si sabem guarir, tot allò que sapiguem fer és un factor més que ens pot ajudar a acostar-nos a Déu, però, de nou, no defineix únicament això la nostra personalitat. Una persona no és només futbolista o només cantant o només treballador dels ferrocarrils. Una persona és cristiana davant de tot i ha de buscar les seves arrels, la seva font en Déu. I aquest és un dels treballs que hem de fer també en la Quaresma. Déu és sempre amb nosaltres, Déu és a dins dels nostres cors, i en ell trobem la nostra font de força, la nostra font de dons, la nostra font, inclús també, per què no, de ja ho deies tu abans, Miquel Albert, de fets materials o de coses materials que hem d'agrair a Déu que tinguem. Però els cristians són més que això. I es tracta de buscar en aquesta relació amb Déu què és el que ens fa diferents, fins i tot els altres, perquè la identitat també ens serveix, doncs, una mica això per diferenciar-nos de les altres persones. Què és el que ens fa diferents, però alhora ens uneix a tots els cristians?
No sé, per tant, potser el que podríem dir és que a les persones cristianes el que ens dona una identitat és la nostra actitud. Fem el que fem a la vida, la nostra actitud de servei als altres i de servei al projecte de Déu, d'anar aportant el nostre granet de sorra en la construcció del seu regne, és allò que ens ha d'ajudar a trobar més la nostra identitat cristiana.
Que me acerque a ti otra vez, que tu palabra sane mi pereza, te dejo y llenas mi desierto, yo no merezco tu amor, no merezco tu amor, barre de una vez mi seguridad. Libérame de todo lo que me ata, desnudo solo con tu palabra, quiero llenarme de ti, llenarme de ti. Si niego mi mano, tú tiendes la tuya, camino sin rumbo, tú marcas mi vida. Miras, tú sabes a dónde debo ir, siempre hacia ti, siempre hacia ti, siempre hacia ti, siempre hacia ti. Si niego mi mano, tú tiendes la tuya, camino sin rumbo, tú marcas mi vida. Te miro, me miras, tú sabes a dónde debo ir, siempre hacia ti, siempre hacia ti, siempre hacia ti, siempre hacia ti. Si niego mi mano, tú tiendes la tuya, camino sin rumbo, tú marcas mi vida. Te miro, me miras, tú sabes a dónde debo ir, siempre hacia ti, siempre hacia ti, siempre hacia ti, siempre hacia ti. La ira, la ira, la ira, la, la ra, la, la ra, la ra, la, la, la ira, la ira, la ira, la. Hacia ti, aunque el mundo tire fuerte, siempre hacia ti, yo más fuerte. Hacia ti, aunque el mundo tire fuerte, siempre hacia ti, yo más fuerte. Hacia ti, aunque el mundo tire fuerte, siempre hacia ti, yo más
Preguem musicalment amb el grup Alborada i diem adéu, que volem anar sempre cap a ell. I és això el que hem de mirar de fer durant aquest temps de Quaresma: redreçar la nostra direcció, redreçar el nostre camí per continuar anant cap a Déu i no cap allà on el món es tira de nosaltres. És temps de parlar de planificació. El Miquel Albert, que és una persona molt ordenada, ens vol parlar de com podem planificar la nostra Quaresma. Però, malgrat que és molt bo planificar, perquè així després sempre podem treure'n més profit, també pensem que és bo deixar un cert espai a que s'expressi també l'Esperit Sant en nosaltres, i a que potser doni uns fruits que nosaltres no ens pensàvem en la Quaresma.
Durant la Quaresma podem planificar les nostres abstinències, que poden ser tant d'abstenir-nos de menjar carn com d'abstenir-nos d'aquelles accions nostres que tenim identificades com a fets que no ens deixen progressar en el pla espiritual. Igualment, podem planificar els nostres dejunis i dotar-los de sentit, és a dir, oferir-los a Déu per alguna causa, com, per exemple, donar els diners estalviats en no fer l'àpat dejunat. Així, arribem també a la planificació de les nostres almoines. A qui donem aquests diners? El més segur és donar-los a una ONG cristiana de la nostra confiança, encara que també els podem donar a algú que ens demani i que ens trobem al llarg del dia en el nostre camí. I, finalment, per completar la planificació personal de la nostra Quaresma, cal que intensifiquem la pregària, però no només en quantitat, sinó també en qualitat, rumiant millor tot el que resem i parlem durant l'oració, dedicant també temps a escoltar interiorment durant el temps d'oració, i sense oblidar l'acció de gràcies i la lloança a Déu per tot el que d'ell rebem. Esperem que tot això siguin pistes que t'ajudin a viure una Quaresma més fructífera, tot i que el dejuni, la pregària i l'almoina són gestos cristians per tot l'any.
Ràdio Estel. Música, missatge.
Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado y mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte, yo recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme, y cada día empezar de nuevo. Esta historia debe continuar, pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar,
porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme.
Cada día empezar de nuevo.
Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado, para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme. Hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme. Dice,
y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin casarme.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.
Cada día empezar de nuevo.
Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin casarme. No dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Ya, como dice lo Quique.
Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.
En els nostres intents per ser cada dia una mica millors com a cristians, cada dia és una nova oportunitat per tornar-ho a intentar, per tornar a començar. I no sempre començar de zero, sinó començar a partir d'on ens hàgim quedat. Empezar de nuevo és aquest tema que ens han portat el Quique Pavón i el Funky des del seu treball Diseño Original.
Descobrim el missatge.
En el fragment que hem triat per avui, el fragment de la Bíblia, concretament de l'Evangeli de Lluc, el capítol 18, versets de l'1 al 8, és una d'aquestes paràboles en les que Jesús il·lustra el comportament de Déu amb nosaltres. Necessita fer això perquè Déu fa coses incomprensibles per les persones. Nosaltres tenim una altra manera de pensar, una altra manera de fer. En aquest cas, concretament, la paràbola del jutge i la vídua, en el que la senyora l'insisteix amb el jutge per un problema que té, i cada dia va demanar-li un dia i un altre i un altre, i al final el jutge, doncs, més per cansament que no per una altra cosa, decideix fer-li cas. Jesús ens diu que si aquesta persona, si aquest jutge, que no és gaire bona persona, que no té, com diu en el fragment, no té temor de Déu, actua així, acaba fent cas, què no farà el nostre Pare del Cel? De fet, això ens fa plantejar-nos les coses també d'una altra manera. Potser és bo insistir en la pregària. És bo no perquè la nostra pregària pugui canviar la voluntat del Pare, així com la pregària que fa la vídua sí que canvia la voluntat del jutge, perquè el jutge no té podríem dir, les coses clares o no actua de manera neta. El jutge acaba fent cas a la dona perquè no la molesti més. Dubtem molt que Déu ens acabi fent cas de les nostres pregàries només perquè no el molestem més, no? En definitiva, potser quan insistim molt en una pregària i no, i creiem que no té efecte, pot ser per dos motius. O bé perquè l'efecte és un altre del que nosaltres estem esperant, o bé perquè no estem demanant allò que seria la voluntat de Déu. Estem anant en contra, potser, de la voluntat de Déu. I això sabem que és un tema complicat, perquè de vegades quan fem aquestes pregàries, i més aquestes tan insistents, doncs poden tenir molt a veure amb malalties, amb situacions difícils d'acceptar, situacions dures que passem a la vida. Però sempre hem de plantejar-nos de demanar a Déu des d'una perspectiva oberta, oberta a les seves respostes, oberta a la seva acció. No pas que no haguem de demanar la guarició de les persones que ens estimem, és clar que sí, però oberts a allò que sigui la seva voluntat. Escoltem aquest fragment que us dèiem de Déu, que ens demana, a més, al final, ens demana quina serà la fe que trobarà Jesús quan torni en aquest món. I això també ens fa pensar que pregar ho hem de fer, sí, però ho hem de fer sempre amb fe, sempre confiant en Déu, sempre amb l'esperança que Déu troba o ens aporta la solució que necessitem.
Jesús els va proposar una paràbola per fer-los veure que cal pregar sempre sense defallir. En una ciutat hi havia un jutge que no tenia temor de Déu ni consideració pels homes. A la mateixa ciutat hi havia una vídua que l'anava a trobar sovint i li deia: «Fes-me justícia contra l'home amb qui tinc un plet». Durant molts dies, el jutge no feia cas, però finalment va pensar: «Jo no tinc temor de Déu ni consideració pels homes, però aquesta vídua m'amoïna tant que li hauré de fer justícia. Si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més». I el senyor va afegir: «Fixeu-vos què diu aquest jutge, que és injust. I Déu no farà justícia als seus elegits que clamen a ell de dia i de nit? Creieu que els tindrà esperant? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però el fill de l'home, quan vingui, trobarà la fe a la terra?»
Seria estimar. És hora de canviar canviés el meu pensament per la mirada senzilla d'un nen. Seria més feliç si el que desitjo és caminar i ser més humà. Amb tu aniria de la mà. És hora de canviar, dona't una oportunitat. El futur és viu a les mans teves. És hora de canviar la mirada per acaronar el futur que es viu a les mans teves. El futur que es viu a les mans teves.
És clar que hem d'estar oberts al canvi, a transformar les nostres vides, precisament en aquest temps de Quaresma. Si jo canviés, és el tema que escoltàvem de Cairoi des del seu disc Caminant.
Maria ens parla.
Com cada mes, el dia 25, també el passat mes de febrer, Maria ens va deixar un missatge adreçat al món a través dels vidents de Medjugorje. Escoltarem avui aquest missatge, el del 25 de febrer, com us dèiem, en què se'ns parla de conversió, se'ns parla de millora, se'ns parla de tenir en compte els manaments de Déu, aquests manaments que Déu va donar a Moisès, a la muntanya del Sinaí. A vegades va bé que els recordem. I Maria ens en recorda un d'important: estimar a Déu més que a totes les coses materials que ens envolten. Estimar a Déu per sobre de totes les coses. I també ens convida a estimar la creació, a valorar la bellesa de la creació. I des d'aquesta creació, estimar els altres, estimar allò que ens envolta, estimar a Déu. Com sempre, el missatge de Maria és molt intens, encara que poc extens. Per tant, serà qüestió que l'escoltem així, amb molta atenció, per treure-li el màxim suc possible. Ara la Sara ens el llegirà.
Estimats fills, en aquest mes de Gràcia us convido a tots a obrir-vos a viure en els manaments que Déu us ha donat, perquè aquests us guiïn a través dels sacraments en el camí de la conversió. El món i les temptacions del món us proven. Vosaltres, fills meus, mireu les criatures de Déu que amb bellesa i humilitat ell us ha donat. I, fills meus, estimeu a Déu per sobre totes les coses i ell us guiarà en el camí de la salvació. Gràcies per haver respost a la meva crida.
L'alegria estava a punt, que la tristor pel fill condemnat el fill era oblidat. Es transformés en la joia del Senyor ressuscitat, perquè Jesús després d'anar a veure Maria està present a tot arreu, porta la pau i l'alegria, perquè Jesús després d'anar a veure Maria està present a tot arreu, portant la pau i l'alegria. Després d'hores de pregària i de viure en solitud, els llavis del teu fill Jesús arriba un alè profund de vida i de cridant, mare, sóc amb tu. Era la presència viva del Senyor ressuscitat, perquè Jesús, després d'anar a veure Maria, està present a tot arreu, portant la pau i l'alegria. Perquè Jesús, després d'anar a veure Maria, està present a tot arreu, va arribar. Crist és viu en el teu cant, que t'ajudarà a pregar. Gràcies a Maria, a sa filla ens ha donat. Volem ser llum pels altres, com Jesús ressuscitat. Perquè Jesús, després d'anar a veure Maria, està present. Jesús, després d'anar a veure Maria, està present a tot arreu, portant la pau i l'alegria. Sóc amb tu, sóc amb tu, sóc amb tu, sóc.
Aquesta és una cançó dedicada a Maria, però ja en temps de Pasqua, que a la fi és l'objectiu final de la Quaresma, la finalitat de la Quaresma. Jesús ja ha ressuscitat i va veure la seva mare i li diu: mare, sóc amb tu. És una bonica cançó que també ens recorda que Jesús també és amb nosaltres si deixem que ens vingui a veure. Ens l'ha encantat el grup Ares, des del seu treball Mai m'hauria imaginat.
Missatge en una ampolla. Destapa.
I una altra cosa que ens pot ajudar als cristians a millorar en aquesta Quaresma és ser conscients de les nostres imperfeccions. No per baixar-nos l'autoestima, sinó per això, per intentar ser millors. Reconèixer les nostres imperfeccions ens farà més humils, ens fa més humils, i a més també ens ajuda a acceptar les imperfeccions dels altres, perquè tots tenim les nostres coses.
Llegim un fragment d'un text del papa Francesc quan encara no era papa, quan era arcabisbe de Buenos Aires, en una carta que enviava als catequistes, escrit l'any 2002, en el que comenta el fragment, la paràbola del bon samarità. I aprofita aquest text per dir-nos que hem de reconèixer en la nostra fragilitat el tresor amagat. Diu, reconeix en la teva fragilitat el tresor amagat que confon els soberbis i derrota els poderosos. Avui el Senyor ens convida a abraçar la nostra fragilitat com a font d'un gran tresor evangelitzador. Reconèixer-nos fang, atuell i camí és també rendir culte al Déu veritable, perquè només aquell que es reconeix vulnerable és capaç d'una acció solidària. Commoure's, compadir-se de qui ha caigut a la vora del camí, són actituds del qui sap reconèixer en l'altre la seva mateixa imatge, mescla de terra i tresor, i per això no la rebutja. Al contrari, l'estima, s'hi acosta i, sense buscar-ho, descobreix que les ferides que curen el germà són també ungüent per les seves pròpies ferides. La compassió es converteix en comunió, en un pont que acosta i estrenya els llaços. Ni els saltejadors ni els qui passen de llarg en veure algú que ha caigut tenen consciència del seu tresor ni del seu fang. Per això, els primers, els saltejadors, no valoren la vida de l'altre i s'atreveixen a deixar-lo gairebé mort. Si no valoren la vida pròpia, com podran reconèixer el tresor en la vida dels altres? Els qui passen de llarg valoren la seva vida, però només parcialment. S'atreveixen a mirar una part només, la que ells creuen valuosa. Se saben escollits i estimats per Déu, un levita i un sacerdot, dues persones religioses, però no s'atreveixen a reconèixer-se argila, fang fràgil. Per això els fa por el que ha caigut i no saben reconèixer-lo. Com poden reconèixer el fang dels altres si no accepten el seu mateix? És feina de tots ocupar-nos de que ningú no quedi al marge del camí.
I fins aquí aquest programa d'avui, que ens ha ajudat a tots plegats, esperem-ho, a preparar-nos millor per la Setmana Santa, per la Pasqua, a que la nostra Quaresma sigui més profitosa. Us hem fet companyia, com sempre, la Sara Gallut, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, amb l'ajuda, com sempre, dels tècnics de la ràdio, de Ràdio Estel.
Esperem retrobar-vos a tots, això, la setmana que ve.
Molt bona nit i gràcies a tots els oients per escoltar-nos una setmana més. Moltes benediccions i que Jesús ens acompanyi.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé.